Radio Estel.
A l'estudi 1 de Radio Estel sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Bon capvespre, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un nou espai de llum pròpia, però escoltem.
Es tracta d'un amulet, no m'estalvia la lluita i em fa passar el fred. No és pas per identificar-me.
De moment no identifiquem l'autor d'aquesta cançó ni qui és. Ara podríem preguntar, benvolgut doctor, està en alguna llista de disc d'or, d'argent o no?
Està en el cor de molta gent, que m'ho diuen, famílies que el diumenge quan surten en cotxe pares i fills se la posen. M'ha arribat de dos famílies de persona en fase terminal de càncer, el Joan Gomis, entre d'altres, el Llorenç Gomis, que els últims mesos li demanava a la seva esposa sovint que li posés aquest disc.
Que tampoc hi és ja l'esposa.
Exacte, i que recordem aquí, l'estimada Roser. Va ser una petita confidència d'ella. Però també d'una altra família em va arribar. És una satisfacció molt gran. Una cançó de 3 minuts, un CD de 12 cançons, tingui aquesta força de penetració. I a un li dol que responsables d'Església encara no se n'adonin d'això. La cançó de cantautor catòlica està aparedada entre la sensibilitat conservadora, que té por que amb aquestes guitarres s'introdueixin a la litúrgia, que aquest és un altre tema, i el que podríem dir una mica encara el progressisme, creu que és poc serio, que no es poden dir coses sèries amb una cançó de 3 minuts. I així hi han passat ben bé 30 anys. Per això t'agraeixo molt, Joan, aquesta nit, que hagis obert amb aquesta cançó i que em donis una possibilitat d'expressar-me raonadament, tranquil·lament.
S'hauria guanyat la vida vostè cantant?
M'ho han dit, sí. Els meus pares eren artistes, es van conèixer, bueno, artistes aficionats, fent pastorets, com tantes parelles, en els pastorets del barri del Clot, d'abans de la guerra, en el local dels tradicionalistes, no? Cantaven molt òpera, i jo de petit sempre m'agradava molt la música. Recordo que en aquell ball de poble dels anys 50 em quedava enganxat, extasiat, contemplant els músics. Potser era per compensar una mica una certa neurosi infantil, i sempre m'ha agradat molt la música i crec que ho porto dintre. Crec que sí, hagués pogut fer camí, sí.
Encara no hem esmentat el nom del nostre personatge. Ens ho recordava, però ho tenia molt present. Una persona que no sabem a aquesta hora de la tarda vespre què hi fan aquí. Ignasi Miranda, el matí sí que ens sembla. Es caiem per ara o és que es passa a vostè les 24 hores aquí?
No, he vingut per aquesta ocasió, bon vespre, però jo no sóc el personatge, eh? Pots aclarir-ho, Joan.
Però el dia que vam comentar que ens venia a veure Xavier Morlans, diu, si alguna cosa em necessites, això l'Ignasi ho diu sempre, compta amb mi. Llavors, vostè ara té, no és la responsabilitat, perquè el coneix bé, però el vol introduir?
Doncs Xavier Morlans és...
Ens queden 50 i molts minuts, vol dir que parli, eh?
No parlaré jo tota l'estona, naturalment, eh? A més, em sembla que tens, Joan, altres contactes...
No, però vostè el coneix molt millor. Potser per raó biològica, no.
No,
però de coneixement humà, però
sí. D'amistat i de coneixement humà. Xavier Morlans és sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, és professor de Teologia Fonamental a la Facultat de Teologia de Catalunya... Té en aquests moments 62 anys, una llarga experiència en el camp pastoral, en el camp teològic i en el camp de la música i el cant, com hem sentit en la introducció. Té dues grans inquietuds en la seva vida aquests últims anys. La comunicació del missatge de l'Evangeli i el primer anunci, és a dir, la transmissió d'aquest missatge de l'Evangeli a persones que o no tenen la fe perquè no han conegut mai Jesucrist, o el que està creixent molt els últims anys a casa nostra, moltes persones que s'han educat cristianament, que estan batejades, que han viscut en famílies cristianes, que han anat a missa, que han participat de celebracions religioses, però que aquesta fe o l'han perduda o s'han allunyat de l'Església, de vegades per males experiències o de vegades per deixadesa personal o pels ambients. No sempre és culpa del qui perd la fe, la situació que viu. En essència, aquests aspectes em sembla que defineixen una mica Xavier Morlans, un home que, d'altra banda, potser ho volies dir tu, Joan, però si vols m'avanço.
Endavant, endavant. Ha estat exclusiva.
Ha estat nomenat recentment
consultor
del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, un nou organisme de la Santa Seu. I entre la nova evangelització i el primer anunci, parlar de Xavier Morlans és parlar de Tornar a Creure, un gran projecte que va néixer ara fa 10 anys a Barcelona, del qual hem parlat aquí en aquesta casa. I un apunt molt breu, Joan, per resumir i sintetitzar. Xavier Morlans ha presentat aquí a Ràdio Estel un programa que es diu, es deia, vaja, Moments a mitjanit, un programa així com de reflexions.
Sí, Xavier. A la nit, aquelles nits de diumenge, encara trobo força gent que ho
recorda. Sí, sí, i molta gent ens ha trucat aquests anys, però vaja, són coses de la vida, ja ho sabem. Dintre de les experiències de primer anunci, Xavier, doncs fas coses noves, també renoves, em sembla, no? Mm-hmm. Potser explicaràs en algun moment d'aquest vespre el que és el Tornar a Creure per als oients del programa amb llum pròpia. I també m'agradaria dir que ja fa 30 i potser 40 anys experiències d'evangelització en el camp de la música, activitats diverses, han format part també de la vida de Xavier Morlans.
És una mica en un to irònic, però cert que ho va deixar, perquè vostè demanava un augment de sou.
La ràdio?
Preguntem.
Mai. I vaig aprendre molt, va ser uns anys que... Perquè el micro enganxa, tu ja ho saps, Joan. El micro té una màgia.
És que si no enganxés...
El Joan porta més de 60 anys de professió, que em sembla que és la mateixa edat que té.
Jo hi ha un tempo narratiu que em va ajudar molt aquells anys, del 1997 fins al 2007, gairebé 10 anys devia fer, no? Però crec que és una... No es pot fer tot, pràcticament hi dedicava la tarda dels divendres, no es pot fer tot, vaig aprendre molt i crec que és importantíssim, sobretot perquè hi ha un tema que de vegades quan s'associa al tema, diguéssim, religió amb ràdio o amb televisió, es pensa o bé en programes litúrgics, misses, o bé en programes de testimonis de missioners, que és importantíssim, o bé en programes de valors, que és molt important, la família, la fidelitat. Però, com ha dit el Joan Ignasi, el tema és l'anunci, l'anunci, poder parlar de qualsevol tema de la vida, la família, l'amor, el treball, des de la perspectiva cristiana, i fins i tot parlar de Jesús, de Jesucrist, amb naturalitat, no? Sense caure en una cosa pamfletària, beata, i aquest penso que és un repte molt gran. El gènere literari, anunci que es pot fer amb una telenovel·la, es pot fer amb un... Els programes de ràdio que feia jo m'inventava uns personatges com aquell l'home del subsol, no? un home que desenganyat de la vida s'havia retirat en un antic refugi de la guerra de per allà a Gràcia i anava llegint i posant-se pel·lícules dels anys 50. Bueno, hi ha molta tasca a fer i molt bona.
Doctor, i per què tanca tant els ulls vostè quan parla?
Ah, pues no.
Que necessita apretar-se del mundanal ruïdo?
Mira, això ho feia mossèn Tubau, que des d'aquí vull homenatjar, Sant Josep Tubau, que acaba de perdre la seva mare, que em sembla que ha arribat als 103 o 104 anys.
Déu-n'hi-do.
I des d'aquí ens volem solidaritzar amb ell. I recordo, era un professor de moral, I recordo que quan deia alguna cosa que volia concentrar-se i que volia dir-ho així, afinar molt, tancava els ulls i estava potser 3 minuts parlant amb els ulls tancats. Potser se m'ha encomanat una mica.
Ignasi, el penúltim cafè, suposem-ho, encara n'hi queden de cafès aquesta nit. No,
no, no, ja no. Després de passar per aquí, de seguida ja a sopar i a dormir, si Déu vol, perquè demà, com diu Pep Guardiola, i no només perquè ho digui ell, s'ha de matinar els qui fem el programa.
Vull preguntar, Ignasi.
Sí, només, ja que hem parlat de tornar a creure i de les experiències de nova evangelització, podria sintetitzar, Xavier, una mica el que és el tornar a creure, aquest projecte de fa 10 anys, en què consisteix i quines renovacions i transformacions ha estat...
Perdó, aquest projecte no té res a veure amb la nova evangelització.
Sí, amb nova evangelització...
Va lligat.
Va lligat, de fet. Potser no amb el concepte com general...
Com que tenim temps, Joan, si m'ho permets, m'agradaria...
Si no, la setmana que ve tornem.
Agafar, encantadíssim. M'agradaria agafar perspectiva i dir que jo vinc d'aquella tradició dels anys del Vaticà II de la revisió de vida com a mètode i com a espiritualitat, del veure, jutjar, actuar. Jo vaig tenir la sort, la immensa sort, de ser format ja al Seminari Menor, estic parlant de l'any 1963, per un equip de sacerdots, mossèn Joaquim Rustenga, mossèn Joan Bada, mossèn Josep Hortet, mossèn Torres Salvador, que venien de fer la joc en barris populars de Sabadell, de la Sagrera, i que van introduir la metodologia de grups de revisió de vida entre els seminaristes, la preocupació pel món obrer, per Catalunya, tot presidit per un amor tendre a Jesucrist en l'Evangeli. Inclús el Seminari Major, que va ser anys de moltes turbulències perquè empenyia la joventut per canviar coses, vaig tenir la sort d'estrenar el gener del 1967 com a rector, el que després va ser bisbe, mossèn Ramon Torrella Cascante, que havia estat el conciliari estatal de la JOC a Espanya i que havia estat suprimit a Divinis. Se li havia prohibit dir missa per monsenyor, penso que era Casimiro Morcillo, per haver impulsat tota una campanya de la JOC a favor dels drets dels joves treballadors. Ell, de fet, anava a dir missa en una església de Madrid que depenia de Toledo, perquè l'aleshores bisbe de Toledo sí que l'acollia. No? Ell va ser el rector del seminari i va organitzar el Seminari Major, ara ja pel Seminari Major, l'any 67 fins al 72, aplicant la metodologia de la joventut obrera cristiana, és a dir, donant un protagonisme als joves, als seminaristes, allà a Diputació, estructurats en grups de revisió de vida i amb una dinàmica molt interessant, que penso que va fer que arribéssim a capellans tota una generació, entre ells l'actual arcabisbe d'Urgell, el monsenyor Joan Enric Vives, esplèndids sacerdots com mossèn Josep Soler Llopart, rector de Sant Andreu del Palomar, Josep Maria Fisa, Jaume Graner, Anton Roca...
Bona memòria té vostè.
Una generació esplèndida, són els meus companys. Amb
el seu curs, eh?
Hem estat junts. I altres de cursos semblants, com Josep Maria Jovany, Joaquim Cervera, Josep Maria Domingo. Tota aquesta generació, que fins i tot tenim un bisbe, doncs va ser formada en aquells anys amb aquesta mentalitat. No? Aquells anys en què també val a dir-ho, i és, ara és història, no? Famílies una mica pudents o... De poder adquisitiu o d'un perfil més aviat conservador, eren aconsellats que si tenien algun fill amb vocació sacerdotal, doncs no el portessin al seminari de Barcelona perquè no era prou catòlic, diguéssim, i van anar a altres latituds d'Espanya, no? Però penso que és de justícia, reconeixeu, no? I m'agrada aquesta nit, que és una nit de confidències, de confessions, de reconeixements. Perquè normalment a la ràdio només tens 10 minuts per explicar-te, o menys.
Però sí, en no? aquesta casa no. I vostè mereix bastant més de 10 minuts.
I aquest programa, Joan, que li dones aquest to tan íntim, que han passat aquí persones tan importants com el president Pujol, com el mateix Tàpies, que en pau descansi, doncs, bueno, és un goig.
Un dia va venir el president del Congrés dels Diputats, professament, en Manuel Marín.
Déu-n'hi-do.
Perdó, i l'actual alcaldessa de Madrid, que en aquell moment no era.
No acabaríem, no, però això ho deies, Xavier, per explicar el tornar a creure.
Per fer que jo he seguit fidel al veure jutjar actuar. I el que hem vist és que en els darrers 20 anys el nostre país ha canviat molt, allò que va dir Alfonso Guerra, no? Si no, deja mandar al socialista, España no la conocerá ni la madre.
No, és que potser sí que no la coneixerem,
quan
però...
Quan ho van aconseguir, no? Entre altres causes, i això ha passat a tota Europa, no? I aleshores l'observació em feia donar, sobretot a partir també d'alguna experiència personal, amb gent de la família, que hi ha unes noves generacions, que jo ho dic amb tot respecte, que no bategen els fills, que no es casen per l'Església, i esclar, això és nou. D'aquí em va venir a mi la idea de hem de tornar als fonaments, en part també inspirada en l'experiència francesa de le recommençant, els que recomencen, no? La idea de dir és que hem de tornar a proposar allò bàsic, allò que pot engrescar. No tant, diguéssim, sobretot la persona de Jesucrist com a amic, com a vivent. D'aquí va venir el tornar a creure. De fet, vaig poder començar el 2002 i ara ja estem situats més en el present, si voleu.
Ignasi, ja sé que té pressa. No. Una darrera pregunta.
Bé, en tot cas, si després ho vols...
Tot per horari, eh?
No sé si volies explicar una miqueta més del 2002 fins ara, Xavier.
Pràcticament vam començar amb mossèn Josep Maria Turull, que era el rector de Sant Ramon de Penyafort, que tota la vida li estaré molt agraït i li dic, actualment rector del seminari, una tasca molt important, de molta responsabilitat. Gràcies a ell vam poder començar aquesta experiència de tornar a creure al cor de la Rambla de dalt de Barcelona, i va ser formar uns grups invitant a gent que d'alguna manera sentia aquesta inquietud, que tu has descrit molt bé abans, no? A meitat de la vida, o bé de recuperar la pràctica religiosa, o bé la fe, o majoritàriament allò que diu Ausias Marc, no? Que diu, soc catòlic però la meva fe no m'escalfa. Doncs una fe calenta, una fe d'una relació personal en Déu, d'on brolli tota la força pel compromís, per la lluita, per la justícia i la pau. Són unes trobades quinzenals, el primer any, que no tenen altre objectiu que facilitar que la persona que ve obri el cor a Jesús. I després, en un segon i un tercer any, ja s'alterna pregària, catequesi, formació intel·lectual i això. Actualment, això ho fem al Casal Loyola dels jesuïtes, al carrer Balmes 138, precisament ara, va començar el gener passat, una nova, la desena fornada de gent que s'enganxa. Si algú ens està sentint, podem donar telèfons.
Com molts?
Molts. Si algú...
Vostè creu que només tenim un gent, mínim la família, que ja són més d'un.
Si algú dels que té ganes de tornar a creure...
Això és diferent.
Que ens està... Dels molts que ens estan sentint, si alguns, tant de bo, diguessin, doncs mira, potser sí que aquella fe de les Pasques joves que jo celebrava amb la Joc, amb la Joac, amb el Moec, amb l'Esplai, amb l'escoltisme, potser ara als meus 40, 45, 50 anys m'ajudaria que sàpiga que dimecres, a ritme altern, a les 8 del vespre ens trobem al Casal Loyola. En tot cas, puc donar el meu telèfon?
Oi, tant.
El meu mòbil, que em podeu trucar, és el 606...
Ara pot passar que li truquin per escoltar cançons
també
cantades per vostè,
bueno,
eh?
Ja m'explicaré. No tinc... Perdó.
Ja està acostumat.
Repeteixo. El meu mòbil és el 606 74 16 65.
Repetim-lo.
606 74 16 65. Especialment per informar de l'experiència de tornar a creure grups per reescalfar la fe. O començar a tenir-la, perquè veient que amb aquest mètode, convocant a la gent en una església, venia gent més gran de 50 anys, em vaig inventar el tàper místic per arribar a gent més jove. Sabeu que existeix el tàperware, la venda a domicili de carmanyoles de plàstic. Sabeu que existeix el tàper sex. Doncs vaig pensar, hem de fer el tàper místic. De manera que ja hi ha tres generacions de gent jove, gent entre 30 i 40 anys, que es troben, les trobades primeres són a domicili. Evidentment, he anat formant un equip de laics, que és una de les coses més gratificants, que en aquests moments són laics i laiques que estan fent aquestes trobades de
bon orador,
primer
eh?
Anunci.
I tant, bon orador i bon
ja
cantant.
Ja m'ho va dir l'Ignasi, diu, no et preocupis, que és una persona que té una gran facilitat de paraula, a més... No repeteix els matitza molt bé.
T'està fent l'examen, eh, Xavier? Jo us deixo. Gràcies, Xavier Morlans, per haver estat avui a Ràdio Estel. Gràcies, com sempre, per tota l'aportació i felicitats. Em queda només dir un parell de coses molt breus. Una, que Xavier Morlans ha creat com un estil propi, i això, doncs, les persones que són dirigents en qualsevol àmbit de la vida, doncs, ho tenen, i em sembla que amb tota la humilitat ho assumeix el Xavier Morlans. I aquest estil propi una mica se'm va transmetre fa pocs anys en una recent celebració d'aniversari, quan em va van demanar que li fes una imitació i li vaig fer una petita imitació.
Sí,
ara
bé.
No sabria fer-ho, però en tot cas sí que hi havia una frase molt típica que deia, i és molt típica doncs, del primer anunci de la nova evangelització, sí, sí. Que ningú se senti obligat, no? Jo anava dient que ningú se senti obligat i si em permets amb simpatia, doncs oh, tant, era una frase.
Oh, tant, va ser de les poques imitacions que he vist en la vida de la meva persona.
L'Ignasi no canta per això.
Sí, 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 sé una mica que
canta i toca
però,
la guitarra.
Sí, però també, també, sí, sí.
No, però de l'estil d'ell.
No és que faci la música que fa ell, però aquell dia m'hi vaig posar amb la seva guitarra, més me la van deixar.
Sí, sí, sí.
I res, fins i tot vaig cantar Poble de Déu, Poble en Marxa, vaig dir en broma que era una cançó molt recent, una última composició, quan és de fa molts anys, oi? La de Poble de Déu, Poble en Marxa, Junts fem camí.
83.
Déu-n'hi-do, doncs fa...
Té molta memòria, vostè, eh?
Tota una moguda que hem fet. Escolta, i perdona que t'he batejat, em sembla que t'he posat Joan Ignasi.
No, ho has dit abans una vegada, però tranquil. Has barrejat els dos noms, el del Joan i el meu, i ja està. No hi ha cap problema.
Joan Pau II.
Això mateix, que es va posar el nom dels papes anteriors, sí, sí. Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Ignasi. Ara tenim una salutació preferent per vostè, que és de mossèn Jaume Aymar, que com vostè sap és el superior d'aquesta casa i de Catalunya Cristiana. Endavant, Toni Huguet.
El primer record que tinc de mossèn Xavier Morlans és de l'any 1981, quan celebràvem l'Assemblea Diocesana de Barcelona. Ell animava els cants i recordo doncs, amb quina força ho feia. Era una figura que creixia, podríem dir, doncs, dirigint els cants. Recordo que amb la Roser Bofill, recentment traspassada, doncs, fèiem una petita comissió de premsa i ho comentàvem. Després, jo l'he tingut de professor a la Facultat de Teologia i, a més, un bon professor, un bon coneixedor de la teologia fonamental. Després també recordo tota l'etapa amb el bisbe Carrera, que el va convidar algunes vegades a Badalona per fer aquesta experiència que ell està fent amb tant de profit, doncs adreçada als que s'han refredat en la seva fe. Aquest tornar a creure que ara fa d'una manera molt més, podríem dir, ja doncs, estable i, a més, doncs, amb llibres reflexionant sobre aquest primer anunci. Per tant, jo estic molt content de que mossèn Xavier Morlans estigui avui aquí, a Ràdio Estel, amb tots nosaltres. Ell és un col·laborador també de primera hora de l'emissora, és un bon assessor musical, sobretot de cançons d'inspiració cristiana, i el vull felicitar molt sincerament doncs, per aquesta responsabilitat que ell tindrà doncs, d'aconsellar en aquest nou dicasteri de la nova evangelització, perquè realment ell és un expert en nova evangelització. Enhorabona, mossèn Xavier.
Moltes gràcies, mossèn Jaume Aymar, per aquestes paraules tan, tan amables i que és curiós quan el testimoni d'amics i companys et porta a reviure coses que ja han passat 30 anys, com aquella assemblea diocesana que va impulsar el doctor Jubany, que va ser una experiència d'església, de realització del Vaticà II i que va aglutinar molta gent de moviments, d'associacions. Recordo, precisament, va ser la vigília del 23F, el dia abans del cop d'estat militar del Tejero. Vam omplir el palau llavors del carrer Lleida amb l'Oriol Martorell dirigint els cants una mica més tradicionals i jo mateix, com recordava el Jaume Aymar, els cants com quan desvetllarem els cors o junts escriurem. I un està content de sentir-se fill d'aquesta església de Barcelona que ha propiciat moments tan bons i que també té tot aquest futur que ara, amb aquest repte de la nova evangelització.
Escoltem novament el doctor Morlans, el bé que canta i el contingut del que diu.
Esperat aquest moment, quan he esperat que estiguessis així, quan he esperat que m'escoltessis, quan he esperat que vinguessis a mi. Sé prou bé el que has viscut, sé prou bé perquè has plorat. Sé prou bé el que has sofert. Jo sempre he estat al teu costat. I és que t'estimo com ningú. I és que t'estimo.
L'impressiona, doctor, sentir-se, escoltar-se o estar de volta?
No m'agrada sentir-me, en general.
Toni, doncs prou.
No, que, però és bo que els espectadors... A més, aquesta cançó no és meva, és de Martín Valverde, un gran cristià, pare de família, una cançó molt ungida, Nadie me ama. Jo li vaig demanar permís per... Diu que la va sentir, que estava dinant amb la seva família en un restaurant. Els artistes tenen aquestes coses, i que són una mica profetes. I va sentir per dintre que Déu li deia: has de dir amb aquesta gent, els que estaven allà amb una gran superfície, els has de dir que els estimo. Que els estimo amb un amor immens. No? I li es va inspirar aquesta cançó. Jo li vaig demanar permís per cantar-la en català. Em sembla que els hi passa bastanta gent. Que els, a més, com que són perfeccionistes... sempre trobes algo estrany, sempre trobes un matís que potser no ets ben bé tu, però bueno, la satisfacció és que això pugui fer que hi ha gent que no va a missa, gent allunyada, gent que potser està escoltant, gent que segur que està escoltant aquest programa Estirats al llit, que han buscat fent zapping, movent el dial,
el radiofònic,
i poden en aquests moments rebre, Joan, l'impacte de dir: ostres, si fos veritat que hi ha un ésser bo, bondadós, que és l'origen de tot plegat, que ha creat, que ens ha respectat la llibertat i que ens desitja que tornem a ell, com el pare desitja més que un fill que un dia va fumar un cop de porta torni a casa, no?
Com la contempla vostè, la figura de Déu? Com la defineix? Amb 60 segons, hipòtesis.
Amor incondicional. Algú que t'abraça i t'estima incondicionalment amb els teus defectes i pecats per ajudar-te a superar-los, sí. Sí.
Hi ha una qüestió que ho havíem previst parlar-ne i vostè també ens ho ha suggerit. En el seu dia, ja fa un temps, el jesuïta Josep Oriol, que era el nou degà, president de la Facultat de Teologia de Catalunya, deia: la teologia debería volver a la universidad. Què en pensa vostè d'això?
La teologia debería volver a la universidad. Sí.
Ho interpretem com una assignatura, doncs, d'una facultat X, que no única i exclusivament el lloc on suposem vostè també hi va passar.
Alemanya encara les facultats de teologia de l'Estat, civils, són les que tenen facultats de teologia protestant i catòlica. I és normal. I un estudiant de medicina o de matemàtiques pot fer uns crèdits de teologia amb un gran professor alemany. No? A Espanya tenim aquesta desgràcia que al segle XIX hi va haver aquesta desamortització, aquesta reacció anticlerical tan forta, i es va excloure la teologia de la universitat. I encara patim d'aquest mal. S'estan fent esforços, hi ha iniciatives... És un bon moment, la Facultat de Teologia, amb tots els degans, com el jesuïta Oriol, que va ser l'anterior, i ara el mossèn Armand Puig, el doctor Armand Puig. Hi ha molt bona relació amb la universitat civil, amb institucions humanistes, perquè saps què està passant, Joan? Que és tal la barbàrie, i no vull ser exagerat, del desert... De només de consum, de música màquina, de manques de valors, de productes televisius, que són com si no existís tota l'herència humanista, no? Shakespeare, Homer, que molts laics, agnòstics o ateus laics s'estan adonant que l'Església, els cristians, l'Església troncal, sana... No els extremismes integristes o fonamentalistes, els cristians de peu, de diumenge, som uns aliats esplèndids de l'humanisme, no? Perquè la nostra celebració es basa en la lectura de llibres, no? De la Bíblia. I som gent que el teatre ens encanta, la poesia. O sigui, qualsevol catòlic i cristià protestant és un assistent, un fan del teatre, de la literatura, de la poesia. És curiós, jo noto, i amb fets concrets, que ara no és el moment de detallar-los, però que hi ha com una aproximació d'un tipus de laic ateu agnòstic, que potser fa 25 anys doncs criticava la Sagrada Família, per dir-ho d'una manera, i que ara, tot i ser agnòstic i laic, se n'adona que en el cristianisme, en Ràdio Estel, en Catalunya Cristiana, en la Facultat de Teologia, en la literatura que es publica, les editorials, Nostres, Clarets, Montserrat, hi ha una gran aliança, perquè treballem per la cultura, treballem per l'humanisme, treballem pel sentit de la dignitat humana. A més, oferim, evidentment, Jesucrist com a clau de volta, com a torcimany, no? Com aquell que ens ajuda a desxifrar la condició humana.
Ho explica molt bé. Ara, doctor, uns moments per unes qüestions importants i després tenim una trucada, està en línia, l'escoltarem perquè ens consta que es coneixen molt.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93 409 2810. 93 409 2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi.
Ràdio Estel.
Bé, continuem. A veure, el nom de moment Reyes i Llinars, què li semblen a vostè? Li vincula alguna qüestió?
Vincula amb la passió de Llinars. Tenim una passió que va començar l'any 2000, que no fa la competència a les d'Olesa i Esparreguera i Cervera, que són les clàssiques. Però la va escriure la Reyes Bergant.
Sap qui és?
Professora, home, i tant, com no. Professora de català, mare de família, del grup de teatre de Llinars, del Tiltall. I va escriure un text que jo, quan el vaig veure, encara estava estranyat. Com va aconseguir... Ella va estar a Terra Santa, va estar un temps en atur, mira quina manera d'aprofitar l'atur, i es va llegir molts llibres sobre Jesús, i va escriure un text...
És un atur culte, aquest.
Sí, sí.
I místic.
I místic. Cada any vaig a veure la Passió a Llinars, que la fan el cap de setmana abans del Ram.
En català, suposem.
En català, i el cap de setmana... I el fa molta gent, que la seva llengua materna és el castellà.
Vostè no hi ha participat mai.
Jo hi he participat revisant... Vaig fer els pastorets de jove, evidentment. Vaig fer d'esquellot... Del...
Què és esquellot?
No, vaig fer el pastor aquell... Nosaltres fèiem els de l'Estel de Natzaret, que eren més bíblics. No? És que els meus pares s'havien conegut fent aquest. La Reyes va escriure un text preciós, modern, molt fidel a l'Evangeli, perquè hagués pogut fer un Crist o molt humanista, molt Che Guevara, o molt místic, i en canvi ella ha estat molt fidel a l'Evangeli. I per això Déu l'ha beneït. I quan assisteixes a la Passió de Llinars, hi ha una intensitat comunicativa entre els actors i la platea, perquè és pur Evangeli. Evangeli vol dir bona notícia.
Reyes, què en pensa vostè del nostre invitat, d'en Xavier Morlans? Si hi ha alguna crítica negativa, endavant,
Que estaves escoltant, Reyes.
Sí, estava escoltant i m'has deixat molt sorpresa.
Per cert, que és molt amable, la Reyes. Havia telèfon molt amable.
I tant.
Parli'ns. Sí.
No, que no...
Ja té les targetes a punt, la groga i la vermella?
Perdó?
Ja té les targetes a punt, la groga, la vermella... O no, per a veure què ens diu d'en Xavier.
Ah, jo, targeta, cap ni una. Verda, la bona, la millor, jo...
Val.
D'en Xavier, no sé, això de les targetes no sé de què
bueno,
va.
Ara, no, bueno, escolti, ara tot és targeta roja, no? Però
no,
és positiva,
no,
aquesta.
No, la millor que hi hagi.
Doncs deixem-ho.
Gràcies.
Bueno, la millor, bé. Endavant,
la millor.
Reyes.
Sí.
Endavant. La pregunta era que ens parli del doctor Morlans, em veu mal, que pensa que aporta.
El Xavier.
En Xavier, jo amb en Xavier tinc molt bona relació des de fa molt de temps, perquè ens coneixem de Llinars. Perquè, bé, el seu germà és un dels membres fundadors del grup de teatre Tiltall, que jo dirigeixo, i bé, ell ens va ajudar molt a la passió, perquè ens va fer tota la... Un cop la vam tenir redactada, ell ens va fer una mica de revisió i ens va... alguna puntualització, alguna cosa que no estava bé. I res, tenim molt bona relació i cantem les seves cançons a l'església i molt bona relació amb el Xavier i me l'estimo molt.
Quants configuren aquesta passió? Quanta gent, entre cometes, trepitja l'escenari?
Aquesta passió és una passió més modesta, però amb els anys hem anat pujant en nombre de participants i hi ha uns 70 actors, 70 persones que estan dalt de l'escenari, actors amb text, poquets, actors que parlin, que tinguin una miqueta de protagonisme, són uns 15, entre 15 i 20. Sí, sí, però és una passió modesta. I l'equip tècnic el formen, no arriba a 20 persones. Però, és una cosa molt senzilla i molt austera.
Supliu molt bé la falta de maquinària de tramolla amb una gran intensitat. La manera de relatar la passió, per exemple, jo diria que és més impressionant que veure un Crist penjat. Representa que el Crist està penjat a la boca de l'escenari, saps, Joan? I llavors Maria Magdalena, Maria, la mare de Jesús, van relatant com li claven els claus i això. I és la força de la paraula, oi, Reyes?
Sí, és molt emocionant, eh? I una cosa que he de dir és que cada any la passió és com un petit miracle, perquè sempre hi ha molts obstacles, falla molta gent, és molt difícil aconseguir tots els actors, i és com un petit miracle, però quan s'aconsegueix tot, és com un mecanisme que roda i acaba funcionant. Aquest any estic una mica espantada, que tinc el 70% de l'elenc són nous, tinc molta gent que no coneix Jesús, és molt curiós, em canso moltíssim en els assajos, li explicava al meu marit, no? que em canso molt, perquè he d'explicar molt. He de fer molta didàctica entre els mateixos actors.
Clar,
saps?
Clar.
Però és divertit. És molt cansat, però és molt agraït veure com gent coneix, no? que acaba descobrint coses. No? I és com una petita aportació, no sé com explicar-me.
Reyes, jo ja tinc apuntat a l'agenda dissabte 24 de març, a les 5 de la tarda, vaig bé?
Sí.
Perquè a mi m'agrada venir el primer dia, que abans falla una mica el públic i sempre sé que ho agraïu rebre l'escalf, eh? Per tant, ja podem començar a anunciar,
Sí,
endavant.
Dissabte 24 de març.
24, diumenge 25, dissabte 31 i diumenge 1. Són els dos caps de setmana anteriors a la Setmana Santa, pròpiament. L'últim dia és diumenge de Rams.
Directora, gent de Llinars o venen també d'altres conreus?
Bé, més gent de fora que no pas de Llinars. La fem des de l'any 2000 i la gent de Llinars doncs, podrà veure un any, però el següent ja no hi va. I normalment la gent de Llinars ve el dia del Ram, no? Com hi ha com una mica, entre cometes, una petita tradició. Però ens ve molta gent de fora, sobretot de parròquies. Estem molt contents perquè de les parròquies sempre ens diuen que ens porten els nens de la catequesi, els que han de fer primera comunió o confirmació, perquè ens diuen això, que és molt didàctica i que és molt propera i a més no és gaire llarga. I ens venen molts grups de parròquia de fora, venen autocars, que nosaltres quan... Ai, ja arriba un autocar! I estem tots molt contents.
Sí, és aconseguit, és el 12è any. I per tant, s'ha aconseguit el que es pretenia arribar, doncs això, que hi ha un públic potencial, que és el de parròquia, i també el públic que no és creient, però que disfruta de bon teatre, segur que no queda decebut, perquè és teatre.
Jo no em canso mai de repetir, que aquesta passió és per tothom, que Jesús és per tothom, no és només pels creients, no? Pels que van a missa, Jesús és per tothom, i tothom s'hi hauria de poder apropar sense prejudicis ni coses estranyes. Hi ha una cosa que un dia parlàvem, en els assajos es creen, de vegades surten petits debats i coses d'aquestes, no? Que hi ha molt buit espiritual, molta gent perduda i desorientada, no? Sí. Que està cercant coses estranyes i té a Jesús molt a prop. I que si trobés amb Jesús, descobriria un mestre de vida i la passió, penso que és una petita entrada, no? Anar a veure una passió i deixar-te tocar, perquè també has d'anar una mica amb l'esperit obert i deixar-te tocar. És un bon punt de partida.
Sí. Jo crec que, a més d'una gran producció teatral, és això que estàvem parlant, és també un primer anunci, perquè teatralment, i a partir de la fidelitat al text de l'Evangeli, s'està presentant la Passió de Llinars, doncs, el cor, allò tan bonic que diu, no? Aquella frase que diu, Déu és un pare que té un cor com una vaca, no?
Sí,
com
sí, sí.
Se't va córrer això, però és molt, molt expressiu.
Reis, sí. Molt bé. Escolti, horaris, per favor, de la Passió?
La representació sempre és a les 5 de la tarda.
Ah, una sola funció?
Sí, sí, una sola funció.
No divideixen com
no, és llocs. No, és que és curteta. La Passió dura 2 hores i 45 minuts. Es fa una pausa d'un quart d'hora.
Déu-n'hi-do.
Sí, a veure, si comparem amb les altres, és curteta. A vegades hi ha pel·lícules que duren més. I l'esquema és el mateix de qualsevol altra Passió. Una primera part de vida pública, que hi ha doncs, les noces de Canà, la missió, el Pare Nostre, les benaurances, i la segona part de Passió. Entrada de Jerusalem, el darrer sopar, Getsemaní, Pilat, l'Arsenedrí...
No, no, molt bé. Reyes,
una primera part i una segona.
Barragan, gràcies. No sé si el doctor Morales...
Reyes, tenim pendent una conversa, a veure si muntem un tàper místic d'aquests.
Sí, 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 tant. A mi em faria gràcia.
És molt, molt interessant això que dius, de que els mateixos actors que han de fer de Jesús, de Judas, tu els hi has d'explicar el que és.
Sí,
això
sí,
realment però... és un signe dels temps, eh?
Un signe dels temps i gent que no se sap el Pare Nostre.
Exacte, exacte.
Han après el Pare Nostre fent la Passió.
Fent la Passió.
Això és molt gros.
És molt gros, però nosaltres d'aquesta dificultat en volem fer una oportunitat. En parlarem, Reyes.
I tant.
Moltes
Bona
gràcies.
Nit, Reyes, i moltes gràcies per tot el que ens ha dit.
Moltes
una abraçada.
A
més, molt ben expressat.
Vinga.
Continuem. Com es va produir aquest nomenament?
Bé, el fet...
Recordem-ho.
Sí.
Consultor... de nova evangelització.
Sí. A Roma es funciona...
Per cert, destacat en els mitjans de comunicació, mínimament de casa nostra.
Sí, sí, sí.
Ens referim a Catalunya.
Tot i ser una notícia d'església interior. Mira,
Per què interior, no?
Home, vull dir interior d'església, diguéssim.
Ah, val.
No? La gestió de l'Església Catòlica des de Roma està organitzada una mica doncs, com un govern, no? Amb diversos ministeris o departaments, no? Ensenyament, litúrgia, missions, càritas, etc. I el papa actual, Benet XVI, ha creat un nou departament, que és aquest, per a promoure la nova evangelització d'Europa, sobretot. És interessant aquest matís. Això lliga molt amb el que la Reyes acaba de dir, no? O sigui, Europa, Catalunya, Espanya, Itàlia, França, fins fa 30 anys, qualsevol nen, majoritàriament, sabia el Pare Nostre de petit, perquè la societat era fruit de tota una història i tot un poder de l'Església, però estava molt, molt sucada la societat en l'element religiós a través de les parròquies, dels col·legis, de les famílies. No? També hi ha hagut sempre una tradició anticlerical i un humanisme ateu, laical, no? Però majoritàriament gran part de la població batejaven els nens, feien la primera comunió, es casaven per l'Església, s'entraven per l'Església. Això en els últims 30 anys, d'una manera molt accelerada aquí, Catalunya, Espanya, i d'una manera més lenta i que venia de més lluny a Europa, és el que en diem el fenomen de la secularització, el que estem vivint és això. Aquests països que exportàvem missioners a tot el món, ara necessitem capellans de Colòmbia, d'Equador, d'Àfrica...
A l'inversa.
Que estan fent de rectors a poblets d'Urgell, te'ls pots trobar presidint, no? Que és una gran riquesa de l'Església. Aquest papa, que és molt un intel·lectual, papa Benet XVI, és un observador intel·lectual molt agut, això ho ha captat molt bé. I, per tant, ha captat que Europa necessita, digue-li, una nova etapa evangelitzadora, una nova evangelització. El que no és, i m'agrada poder-ho dir, no és descalificar l'evangelització que s'ha fet fins ara, tota l'evangelització que han fet els capellans, laics, des dels anys 60-70, això no és, i s'afirma textualment, no és tampoc un intent de reconquerir la societat des de dalt, a través de buscar aliances amb els poders. Pot haver algú que ho intenti, però en tot cas no és la intenció clara, explícita, afirmada en els textos del papa Benet XVI, de Monsenyor Rino Fisichella, que és el president d'aquest nou departament per la nova evangelització, ni és la nova evangelització un intent de rellençar el catolicisme de manera proselitista.
Però qui l'ha nomenat? Com li ha arribat a vostè? El seu coneixement?
Doncs, per això li dic, com que fa 10 anys vaig començar aquí a Barcelona, al cor de la Rambla, a fer aquest tornar a creure, i vaig publicar un llibre el 2009 que em va demanar una associació de catequetes d'espanyols sobre el primer anuncio, l'eslabón perdido, que ara sortirà en català, el primer anunci, l'eslabó perdut, i com que tenim també bons amics com el professor Salvador Pié, el doctor Pié el tenim donant classes un semestre a Barcelona i un semestre a la Gregoriana de Roma, no? A partir d'aquestes diverses activitats, el professor, el doctor Fisichella, ens va convidar, el doctor Pié a mi mateix, el març passat, 2011, a fer una mena de brainstorming, una pluja d'idees, un fer bullir l'olla, encara sense cap compromís, amb 25 persones de tota Europa. Allà, en aquella... No, a Roma.
A Roma.
A Roma, l'11 de març de 2011. En aquella reunió d'un dia i mig, amb tres ponències, el doctor Fisichella em va demanar a mi, havent llegit el meu llibre, que exposés l'experiència de tornar a creure a Barcelona i, sobretot, el missatge que es podia donar de cara a la nova evangelització, què havíem après. Bé, va passar uns mesos i el desembre d'aquest 2011 doncs, va arribar el nomenament que suposo que té relació amb tot això. No? Ells intenten, les persones que veuen que estan fent alguna cosa, que estan assajant algun mètode, doncs ens han nomenat per consultar, suposo que molta cosa es farà per internet, rebrem documents, papers, ens demanaran opinions, i algun cop tocarà anar a Roma un cap de setmana concentrat, perquè tots són gent que donem classes o porten parròquies o instituts, i allà podrem aportar doncs, bueno, el que calgui.
Ens queden, diu Toni Huguet, 10 minuts.
Mare de Déu!
No, si hi ha dues preguntes que ens encantarà fer-les, però com que portava molta documentació abans, tenia quelcom a dir que no fos cas que acabés el programa i m'agradaria dir o no.
A mi m'agradaria parlar de l'aspecte teològic, que abans ja n'hem parlat, però de com... perquè de vegades jo he pagat una mica un preu per aquesta imatge del capellà de la guitarra, que m'ho prenc bé i m'agrada, no? Però al costat d'això, i potser no està bé que sigui jo qui ho reivindiqui, he tingut la sort pel tipus de formació que vaig tenir, per haver estat els primers 18 anys de capellà en barris obrers, 8 anys a 9 barris, Santa Maria Magdalena, Ciutat Meridiana, i 10 anys a Santa Coloma, de Gramenet. Això m'ha marcat molt. I ha fet que jo sempre tingués un peu en la vida pastoral, amb la relació concreta, i amb aquests anys amb gent molt popular del món obrer, de la immigració procedent d'Andalusia, conegués el rock, com a música de la joventut de barriada. Jo els meus gustos venien més del folk català. I, per altra banda, perquè em van enviar a Roma a estudiar, vaig començar una tesi doctoral i perquè la facultat necessitava un professor, sempre he estat amb un peu també en la teologia acadèmica i procurant fer-la rigorosa. No? És cert que no he escrit molts llibres, però veig que gent com el Jordi Llobet, gran catedràtic, ara que s'ha retirat, que reivindica que ell és professor i que hi ha una tradició que ve d'Estats Units que es valora molt el professor, s'hi publica molt. Això està bé, perquè publicar de tant en tant és una manera de demostrar el rigor i que portes coses noves. Però de vegades hi ha tant d'estrès de publicar per fer currículum que a vegades els professors no es preparen bé les classes. Jo m'agrada reivindicar-me també com a professor de primer curs, de fer amb dignitat i amb sentit pedagògic iniciar els alumnes, i en alguns temes, també, com la part de teologia fonamental que ve de Maurice Blondel, un gran pensador francès, que va ser dels primers que a finals del segle XIX, primers del XX, va trencar aquest esquema dualista, no?, del natural i el sobrenatural com dos blocs oposats, no?, i va començar a presentar com el desig humà, la voluntat humana, el desig d'amor, d'acció, de felicitat, fa que l'home estigui com disponible, com obert. Si bé quan arriba Déu és una gràcia sobreabundant, hi ha una disponibilitat en l'home. Aquest és un tema molt interessant.
O tots ho són.
I jo vaig
és el rellotge el que ens apreta.
Estudiar també el problema del mal, Auschwitz, que és un curs que dono, com parlar de Déu després d'Auschwitz, un curs que dono a la facultat, i la mateixa cosa del primer anunci, que té una faceta molt, molt ràpida, molt lleugera, amb una cançó de 3 minuts, però darrere també cal que hi hagi, i amb això m'hi estic dedicant més ara, tot un pensament. Cal dialogar amb els filòsofs, amb Nietzsche, amb els pensadors actuals. Cal agafar el toro per les banyes, de dir, aquesta cultura que diu que passa de Déu, però que en canvi fa pel·lícules com Melangia, de Lars von Trier, que és una metàfora de com la persona humana està, aquesta nostàlgia que és el desig de la bellesa, el desig d'una experiència plena, el desig de l'amor incondicional, que crec que els teòlegs ens hem d'esforçar per mostrar que és creïble creure que és un desig de Déu, en definitiva. Aquí hi ha un diàleg més intel·lectual que és necessari per poder fer l'anunci de l'Evangeli a l'home i la dona d'avui. Són dos nivells que s'han d'articular.
Sí. Ens queda una pregunta, perquè vostè és una excepcional persona que respon àmpliament, però molt de manera molt acurada, a les preguntes que han passat per aquest espai el director d'aquesta casa, mossèn Jaume Aymar, el company i amic autor o realitzador del primer cafè, Ignasi Miranda, i que no hem esmentat en el moment de dir-li adéu, Reyes Barragán, de Llinars del Vallès, que és l'autora i directora de La Passió. Però l'última qüestió és el nom del seu pare i de la seva mare?
El meu pare es diu Marià.
Es diu,
està viu, té 92 anys. M'agrada molt que em facis aquesta pregunta,
Joan. I la mare?
La mare es diu Pepita.
Es diu també.
Té 91 anys, està convalescent, es va trencar el fèmur abans de Nadal i ara ja la tenim a casa.
Molt bé.
I encara recita els poemes com La Pubilla, recita d'una tirada, Amor de mare, que quedaries impressionat.
Perquè... I què ha heretat vostè d'ell? D'ell i d'ella.
Un esperit
no jovial. No econòmicament, eh?
No, perquè de quartos no n'hi ha hagut. Jovialitat. Aquest entusiasme per la vida, la jovialitat, el do de la paraula de la mare, que als 9 anys ja recitava, feia el paper de Sant Miquel, que era el paper reservat a la primera dama del teatre. Del meu pare, el gust per explicar les coses didàcticament, pedagògicament. Sí. I moltes més coses. I la fe, sobretot. La fe en Déu.
Perquè què van pensar quan el van veure amb una guitarra o cantant les composicions que ja hem esmentat al llarg del vespre?
A casa sempre hem cantat, per Nadal improvisem els Pastorets, i per tant era una cosa natural que jo vaig agafar la guitarra als 15 anys, imitant el Serrat, el Raimon, aprenent els acords. Va ser una cosa gairebé... Quasi vaig sortir del ventre de la mare jo amb la guitarra.
Germans?
Germans també, som 7. Jo sóc el segon. Tinc dos metges, el Màrius està dedicat a temes
de
bioètica, és un especialista en nefrologia a Vall d'Hebron. Després tinc la meva germana, la Immaculada, també infermera, ja jubilada. El Carles, que és fundador del grup de teatre de Llinars, com ha dit la Reyes. El germà, el cinquè, és metge a l'Hospital de Granollers, especialista en terminals, en humanitzar el procés de comiat d'aquest món.
I està...
a l'Hospital de Granollers, el geriàtric. I després tinc el Joan Anton, que és el músic. Amb ell vam composar l'any 87 la Missa Mediterrània. Jo vaig fer la lletra i va fer la música. I la petita, la Míriam, que farà 50 anys i que és una gran artista, té una botiga d'art floral a Cardedeu. Sempre em diu, quan parlis per la ràdio, a veure si fas propaganda de mi. Ara, com que m'ho poses fàcil, taller floral, Míriam Morlans, Cardedeu, tocant a la plaça Francesc Macià, un art floral molt creatiu, molt creatiu.
Doctor Xavier Morlans, moltes gràcies, ha estat un plaer. El que ens sorprèn és que no hagi passat vostè per aquest programa abans. Acostuma, no sé si acostuma és correcte, però ha succeït que els amics i companys diuen, ja ho faré, i després resulta que hem d'esperar un titular com nomenat consultor, que, escolti, té una sonoritat,
sí,
això.
Sí.
Està aquí, ja l'hem fet, ja no podrem dir que no, en el moment de fer un recompte final, perquè, doctor, estem més endavant dels 600, i pensant les presències telefòniques, ens anem a unes 2.000 persones a aquesta hora de la nit. No, felicitats.
Felicitats, Joan.
No, perquè... vostè hem de felicitar per l'nomenament. Gràcies, Toni Huguet. Fins al proper dimarts. Bona nit a tothom.
Ràdio Estel.